però haurà de romandre a presó mentre es resol el recurs.
Així arribam a les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
I 4 minuts, en 73a hora de programa, i volem comentar-vos la notícia musical d'aquesta setmana, la publicació de Lux, el nou disc de Rosalía.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, que toma, que malamente.
Rosalía ha tornat a fer putrum putrum a les xarxes i a les pantalles de Nova York en l'anunci del seu nou àlbum Lux, que publicarà el proper divendres 7 de novembre. Ho ha fet en diverses intervencions, com una projecció a Times Square, on apareix vestida de monja a un teaser que ja s'ha fet viral. A les imatges, la cantant apareix amb un vestit blanc d'inspiració religiosa, recordant una figura santa o mística, i és una proposta que molts de fans interpreten com una nova declaració conceptual i estètica, perquè recordem que des del Malquerer fins a Motomami, allò que ha demostrat Rosalía a cada disc és que és molt més que música allò que fa ella. Que és una... ella ho concep com una espècie d'obra total que combina narrativa, imatge i també identitat. L'artista catalana era TikTok, on havia denunciat la publicació d'aquest disc, i de cop l'han avisada que alguns mitjans ja s'havien fet ressò del cartell de Times Square, que segur que hi havia com una espècie de delay, i es va publicar aquest cartell abans que no tocava. I sortia de Rosalía una mica enfadada en aquest vídeo, com que deia, escolta, bé, en aquest vídeo, en aquest directe, en aquest TikTok, que s'han avançat perquè jo som camí de Callao per contar-ho a tots els meus seguidors. L'artista i el seu equip no van entendre, perquè ja s'havia fet públic. Ella va continuar amb aquest directe des d'un cotxe en companyia de Cisapagia germana Pili i membres del seu equip. Anaven cap a Callao, a Madrid, on ja l'esperava tota una generació de fans pendents d'aquest nou treball, que recordem serà el quart àlbum d'estudi, aquest Lux, i que es publicarà el proper 7 de novembre.
Yo no soy Nivea, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Yo no soy Nivea, soy tu bizcochito.
De camí a Callao va trobar un embòs, perquè ja sabeu, de vegades hi ha hora punta i no pots anar tan aviat com voldries, i arribar conduint un cotxe mentre fumava, un cotxe intuint que anglès, perquè tenia el volant a la dreta, del qual penjava un rosari, i on tenia preparat un megàfon per donar aquesta notícia. Durant la promoció, també ha aprofitat per anunciar que continua fadrina, que si la veuen pel carrer amb algú, ella ja ha dit que no és la seva parella, ho ha anunciat a un podcast, i que practica allò que ja ha dit, que ella ha batejat com a celibat voluntari, és a dir, com a volcel, volunteer celibat, en contraposició a sincel, que és sin voluntaris, celibat, que és quan doncs no hi ha mambo perquè no ningú vol tastar la teva fruita. Seria un resum en aquesta hora que podem fer així una mica per tots els públics.
No, m'encanten les teves paraules, tinguent en compte que estem en horari infantil, molt
sempre
ben triades.
Clar.
Tastar la teva fruita és meravellós.
Clar, perquè els metges recomanen 5 peces de fruita i verdura cada
perquè
dia.
Perquè tenen moltes vitamines.
Exactament. I potser resulta que, jo què sé,
esteu... crec que ho pot deixar
esteu
aquí.
Esteu prebabort, no... no li resulta avallible a ningú pus. Però bé, ja ho han comentat avui a primera hora, na Rosalia, sempre que torna, si una cosa fas, espectacle, i ho ha demostrat, veure moment si aquest nou concepte...
Espectacle molt ben orquestrat.
Sí,
vull
sí,
dir
sí.
Que ella també maneja i sap molt
bé, molt bé, molt bé, amb aquesta filtració, amb aquest avançament,
bé.
A sort de penjar sa foto a Times Square, no sé si ell ho tenia tot controlat, però bé, tot i així em va sortir la mar de bé d'aquest incident, i veure moment aquesta nova Rosalia, perquè és cert que cada disc és com un element conceptual, és com una peça en si mateix, i com serà aquesta nova Rosi.
Ja veurem com serà, però sí que és vera que no fa puntada sin hilo, com se sol dir, perquè evidentment ara xerraven d'aquest celibat voluntari, unes declaracions que va fer a un podcast, i tu assenyalaves que d'alguna manera també ella ja sap a on i quan ha de fer segons quin tipus de declaracions, per crear-se tensió, per fer que hi hagi un titular destacat.
I més que recordem que ara mateix a l'estat espanyol, en tema musical, competir en la notícia de l'oreja de Van Gogh és complicat, i si ella ha de llançar els dies, que allò que li interessa és que se faci viral i que tots els cercadors parlin d'aquest
look. I de fet estan parlant tots.
Evidentment, sí.
Sí, i estan aconseguint que nosaltres també estiguem parlant d'això.
No, hem parlat de tot, de l'oreja i de looks.
Mira, i també parlarem d'animals, perquè vos vull introduir, Xisco, Joan, a la nostra convidada, ja ens escolta, perquè avui ja sabeu que aquest programa sempre és pet-friendly i compta amb bones notícies, de fet molt bones. El Ministeri de Drets Socials està preparant la llei Jane Goodall, que vol protegir els grans simis. Parlen de, sobretot, dignitat, dret a la vida, la llibertat i no tortura d'aquests grans animals. Molts d'ells són zoològics d'arreu de tot el país. És una normativa que fa temps que demanen les associacions en defensa dels animals i que, de fet, obliga, segons la Llei de Protecció dels Drets i els Benestars, a fer-ho, a complir-lo. En parlam amb Laia Dotres, que és directora adjunta de l'Institut Jane Goodall, aquí a Espanya. Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlam d'una llei, podríem dir, pionera.
Sí, exacte, perquè seria una llei que per primera vegada doncs, protegiria els drets dels grans simis, que són els altres animals que formen... Bueno, per nosaltres, de fet, molta gent no ho sap. Nosaltres, els humans, també som grans simis. El que passa que compartim, no, el planeta amb altres espècies, 7 espècies diferents, que viuen a Àfrica i al sud-est asiàtic, i que doncs, d'alguns individus viuen també en captivitat a molts països del món, no? I on seria una primera llei que permetria la protecció d'aquests animals a nivell inclús individual, no només com a espècie, sinó com a individus.
Laia, dius que hi ha, o que compartim, no?, espai i planeta amb altres sis grans simis, i dius que moltes vegades no en som conscients o no ho coneixem. Amb qui compartim aquest planeta? Quins són aquests grans simis en sos qui compartim tant d'ADN?
Doncs mira, el compartim amb els ximpanzés, que són l'espècie en què la doctora Jane Goodall va estar estudiant a Tanzània durant tants anys. També amb els bonobos, que semblen molt als ximpanzés, però són una mica més estilitzats, són més foscos. I després amb els goril·les, aquestes que hi ha dues espècies diferents, els que viuen a l'oest d'Àfrica i els que viuen a l'est. Són 4 espècies de grans simis que viuen a Àfrica i després a Borneo i Sumatra viuen els orangutans, que hi ha 3 espècies diferents. Tots els grans simis estan en perill d'extinció, alguns d'ells en perill crític d'extinció, és a dir, que si no actuem per protegir els seus hàbitats, per frenar el tràfic il·legal, poden desaparèixer d'aquí pocs anys.
I aquesta normativa durà el nom de la coneguda científica britànica Jane Goodall com a homenatge a la seva tasca de divulgació, i que malauradament ara fa un parell de dies que va deixar-nos. Tu la vas poder conèixer. M'imaginam que estaria contentíssima de saber que una llei que protegeixi allò que ella més va defensar en vida dugui el seu nom.
Sí, sens dubte, perquè més ella, mira, va estar a Madrid amb nosaltres a l'abril d'aquest any, i justament vam estar parlant d'aquesta proposta d'avantprojecte de llei, i ella va tenir una reunió amb el ministre Bustenduy. Just a finals d'abril d'aquest any van estar parlant de la importància de que sortís aquesta llei i de buscar un compromís per part del ministeri per reconèixer la llei dels grans simis, no? I crec que la llei de protecció als grans simis. I que porti el nom de la Jane, per mi és una senyal molt, molt bonica, no? Perquè representa una mica la filosofia que ella tenia de diàleg, perquè, clar, com us podeu imaginar, doncs hi ha visions diferents, no? Estem parlant de que es van reunir amb el ministre el dia 13 d'octubre, doncs persones que treballen en centres de rescat d'aquests animals, que n'hi ha tres centres a Espanya, parcs zoològics, etc. No? I aleshores va ser aquesta filosofia de diàleg, de parlar i d'entesa absoluta de que totes les parts van veure molt clar que era necessària aquesta llei, no? I des del Ministeri també ho veuen així.
De totes maneres, contempla moltes entitats, no? Perquè és una llei que el que promet és fer una passa endavant, reunir-se amb associacions, amb voltros, però també s'ha reunit en Reinfer Bufona, Prima Domus, Projecte Gran Simi, i això s'hauria també a Aquaris, a l'Associació Ibèrica de Zoos i Aquaris, a la qual també voltros esteis fent feina tots plegats, o sigui que comportaria, diguem, un moviment un poc global.
Exacte. Per això deia, no? Aquesta capacitat que tenim els humans també d'escoltar-nos i d'arribar a acords i de veure la importància que... Jo crec que hi ha un deute moral vers aquests animals, vers aquestes espècies, no? I que crec que la societat està canviant també. La gent, quan visita els zoos, també doncs, es fa preguntes, no? I llavors crec que ha arribat un moment de, doncs, que es puguin doncs, garantir els drets d'aquests animals que viuen en captivitat. Penseu que a Espanya, entre zoos i centres de rescat, hi ha més de 150 grans simis, no? Llavors busquem protegir la dignitat individual de cada un d'aquests individus, no? I per això us dic que no només parlem d'espècies, sinó que estem parlant d'individus, que cadascú té unes necessitats pròpies com passa amb els humans, no?
Sí, perquè quins són els perills que poden afectar en aquests grans simis? Perquè d'entrada, clar, jo que tenia una desconeixença absoluta del tema, fins que hem hagut de preparar aquesta entrevista, clar, jo no pensava en el tràfic il·legal d'aquests simis, les proves científiques que se fan amb aquests animalons per aquesta proximitat d'ADN que tenim amb els humans, clar, aquests grans simis afronten, més enllà de la captivitat, que ja és una mala passada per se, afronten molt de perills que la societat en general, si no investigués una mica, no n'és conscient.
Sí, doncs per començar, els països d'on són originaris, no? Podem trobar grans simis a 23 països a tot el món. Els perills principals són la pèrdua de l'hàbitat, s'està deforestant el bosc on viuen, moltes vegades per produir camps de cultiu de monocultius, no? Com és la famosa palma, no? La palma de l'oli, per fer oli de palma, no? que utilitzem en tantíssims productes de consum humà, des de xampús a galetes, no? Després, en la mineria fa grans destrosses a l'hàbitat d'aquests animals per obtenir or, per obtenir coltan, per fabricar els mòbils, no? Per exemple. I després hi ha molta caça, també. Encara que pugui resultar increïble, alguns països, per exemple, d'Àfrica, es consumeix de forma il·legal la carn del ximpanzé. Però el problema també molt preocupant és que es mata els adults. Penseu que les mares de ximpanzé, en aquest cas, i la resta de grans simis igual, i també les humanes, anem sempre amb els nostres petits a sobre, no? Penseu que els ximpanzés fins als 5 anys dormen amb la mare. Llavors, els caçadors què fan? Disparen a les mares i capturen a les cries. I aquestes cries van a parar al tràfic il·legal, que és un gran comerç que mou milions i milions d'euros a l'any, que va molt vinculat a vegades amb el tràfic de drogues i armes. I hi ha molts d'aquests ximpanzés, goril·les i orangutans que surten de forma il·legal dels seus països d'origen i van a parar a mans de particulars de molts països d'arreu del món, no? Llavors, això, estem lluitant, seria increïble, però a Espanya durant molts anys això ha passat. I ara, sobretot, hi ha molta demanda de països com podrien ser Xina o Rússia, per exemple, no?
Increïble.
Però què tenen? Un orangutan a casa?
Sí. Encara que no t'ho creguis, de fet, a Espanya, als anys 90, 80, podies comprar un ximpanzé a la Rambla. I la gent es comprava un ximpanzé a la Rambla de Barcelona i el tenia a casa. Què passa? Són animals que, quan són petits, més o menys pots fer. Però a partir dels 5 anys, són animals que tenen molta força, que tenen una dentadura que poden fer molt de mal, i, evidentment, un ximpanzé a casa doncs no és la selva, ho destrossa tot. Acaben tancats en gàbies o abandonats a qualsevol zoo de mala mort que hi ha a molts països del món, on acaben sols i són animals que poden viure més de 60 anys. Per tant, estan condemnats a una vida de soledat i de misèria absoluta, no? Però això havia passat aquí, inclús a moltes platges, no, del litoral de Catalunya, doncs hi havia gent que anava amb ximpanzés
per fer-se fotos, fotografies. Record, sí.
que, de fet, hi ha ximpanzés que havien estat utilitzats també en circs. I, per exemple, podeu visitar, si alguna vegada veniu per aquí, o Girona, o Madrid, o a Alacant, hi ha centres de rescat on podeu veure ximpanzés, inclús un orangután que havia estat utilitzat, doncs, o bé en mans de particulars, de circs, de zoològics d'aquests en molt males condicions, etc.
Mira, quan has anomenat això, no?, de que també estava molt relacionat amb el tràfic d'armes i fins i tot de drogues, no?, m'ha vengut en escap algunes imatges, precisament dels anys 90 i dels anys 2000, que grans traficants precisament tenien animals exòtics, algun d'ells precisament simins. Te volia demanar si teniu una idea de quants n'hi pot haver en captivitat a Espanya, sobretot me refereixo a zoològics, evidentment, i no sé fins en quin punt, per exemple, no?, s'imatge que mos han pogut transmetre de tenir un animal com aquest, ara m'ha mogut en escap en Michael Jackson, no?, que bueno, recordeu que també en tenia un, no?, i també
a mi,
li volava
a mi Marco, mi mono, Amedio i jo. Clar, que mos feia tanta gràcia de petits, però no pensaven que, evidentment, aquesta moneda, l'entreta del seu hàbitat, no té s'espai on ha de córrer o on ha de ser feliç, i que llavors també aquests animalons creixen, deixen de ser tan bufons i són un perill. Ara, com us comentava precisament na Laia Dotres, la directora adjunta de l'Institut Jean Goodall a Espanya.
Teniu quantitat, o sabeu més o manco, quants n'hi ha en captivitat?
A Espanya hi ha 140 grans simis en captivitat. Aleshores, penseu que els grans simis són animals socials, no? Per exemple, un ximpanzé que l'arrenquen dels braços de la mare, penseu que moltes vegades veuen inclús com doncs, tallen a la mare per fumejar-la al foc, no?, enmig de la selva, per poder transportar la carn a les ciutats. Hi ha cries que es llencen al foc a abraçar la mare, perquè el vincle amb la mare és tan fort com el d'un nen o nena, no? De fet, vaig estar treballant durant temps a Sierra Leona i al Congo, en centres de rescat, on ens venien ximpanzés, que venien de mans de caçadors, i bé, el vincle que crees amb ells, la necessitat que tenen després que has estat mare, que tinc els meus fills, és la mateixa. O sigui, la dependència que tenen de tu, inclús algunes vocalitzacions quan són bebès petitons. Llavors, aquest vincle tan fort, doncs, seria com una criatura humana, no? Si les partessin de la mare de forma traumàtica, el trauma que tindrà per vida. I a part que són animals que són socials, necessiten el contacte amb altres individus de la nostra espècie, igual que nosaltres. Llavors, tenir a un animal d'aquestes característiques, un individu de ximpanzé sol en un parc zoològic, per exemple, per exposar-lo al públic, això és un greu cas de maltractament, perquè aquest animal està patint moltíssim, no? Llavors, també és veure, doncs, en els animals que viuen en captivitat, doncs, mirar que tinguin les condicions adequades, no?, perquè puguin viure en un entorn que els sigui més apropiat, és a dir, instal·lacions més pensades pels animals que no pas pel públic, que tinguin espais, la llibertat de decidir si vull estar aquí fora o vull entrar al dormitori perquè no em ve de gust que avui em vegi ningú, perquè vull estar sol, perquè avui m'he barallat amb algú del grup, no? Perquè hi ha algú del grup que em fa la punyeta i potser doncs, aquest ximpanzé no està bé en aquest grup, potser ha de canviar amb un altre. El que no es podria fer seria separar, com moltes vegades es fa, agafar les cries i portar-les o a un altre zoo o de més, no? Aquestes pràctiques estarien prohibides. Llavors, si hi hagués separació d'un individu, d'un grup, per portar-lo a un altre, seria sempre sota criteris d'un comitè d'experts que avalués el cas i es valorés que fos positiu que aquell animal sortís d'allà, no? I, de fet, el mateix amb el dret a la vida, és a dir, estaria prohibidíssim practicar l'eutanàsia, només que fos en cas d'eutanàsia humanitària, perquè els veterinaris consideren que és un cas ja crític que no té solució, no? Llavors, és el maltractament no només és físic, també en el seu cas és psicològic i emocional, i per tant s'han de tenir en compte aquests aspectes que la nova llei incluiria.
I enhorabona a la vostra entitat, l'Institut Jane Goodall a Espanya, per vetllar per els drets dels animals, en concret aquí dels grans simils. Has parlat de maltractament físic, però també de maltractament emocional. Crec que estem molt lluny de vegades l'espècie humana d'entendre, no?, aquestes qüestions, però també vull pensar que s'estan donant passes endavant, no? Una prova d'aquestes és aquesta llei, la llei que du el nom de Jane Goodall i que serà, sens dubte, pionera a Espanya. Molt agraïts, Laia Dotres, directora adjunta d'aquesta entitat de l'Institut Jane Goodall, per haver-nos atès. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Són les 11:23. Hem de fer una petita pausa, escoltar uns consells i continuem tot d'una aquí al dia.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana. A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona... Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important fer qualque cosa. I per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Mireu, fa més de 20 anys, les cèl·lules mare semblaven la clau per curar-ho tot, si recordeu, regenerar òrgans, frenar l'envelliment, guarir malalties incurables, però amb el temps la ciència va posar-hi fre i també, companys, prudència.
Clar, i ara mateix, però aquestes mateixes paraules, cèl·lules mare, innovació, tornen a aparèixer, però en llocs molt diferents. Etiquetes de suplements venuts a Amazon, webs de benestar i promeses de salut sense proves i altres herbes.
Exacte, i un estudi de la Universitat d'Alberta, a Canadà, ha analitzat més de 180 productes i ha provat un patró clar, o ha trobat, millor dit, un patró clar. Molt de màrqueting, molt de llenguatge científic i poca o cap evidència real. Per parlar-ne i posar una mica de llum en aquest fenomen que barreja ciència, negoci i pseudociència, mos acompanya avui en Joan Carles Marc, expert en salut pública. Bon dia, Joan Carles.
Bon dia, Joana, com va?
Molt bé, te volíem demanar precisament per aquesta qüestió, perquè, clar, quan un producte se ven basat en ciència puntera, per dir-ho d'alguna manera, però no hi ha proves clíniques, com ho han d'interpretar com a consumidors?
Jo sempre dic una cosa, si no hi ha evidència científica que sigui sòlida, que respaldi les afirmacions que diuen, ho hem de deixar anar. Ho hem de posar un racó. Ja vendrà en un temps endavant per veure si el que se diu en aquest moment se segueix defensant. Aquesta és la història. Les històries que van... De contar que són suplements de cèl·lules mare que prometen estimular la producció natural de cèl·lules mare o que activen la regeneració cel·lular, no tenen cap evidència científica. I això ho hem de dir, hem de tornar a dir. És una altra història de màrqueting que intenten vendre-nos una història que no té cap evidència de que serveix per res.
I a què juga aquest tipus de màrqueting? És només un abús del llenguatge científic, Joan Carles, o és un frau de salut encobert?
És un frau de salut encobert, està clar. El que juguen és amb un llenguatge pseudocientífic, de qualque forma, per comercialitzar productes que no tenen res darrere, no tenen res darrere. I això és un gran problema que hi ha, no tenen res darrere. Hem de dir que les cèl·lules mare són un tipus especial de cèl·lules que tenen la capacitat de convertir-se en altres cèl·lules del nostre cos. I això... s'ha utilitzat o s'ha investigat o se segueix investigant en temes de regeneració de teixits, en temes de tractament d'algunes malalties, Està clar que hi ha proves de medicaments en aquest cas, però el que venen a Amazon, com deies tu, sobre suplements de cèl·lules mare, no és més que utilitzar la paraula cèl·lules mare per vendre una història que no té res de cèl·lules mare.
O sigui, el que hi ha aquí és com una espècie d'abús de llenguatge científic davant de suplements vitamínics, que igual no serveixen per res, o sigui que tampoc és que te facin mal bé, però simplement que són innocus, no?
Efectivament, Marta. Utilitzen tota la història d'un llenguatge científic de lo que pot fer i deixar de fer...
Marketing.
Marketing, clar. Marketing de vendre-nos coses que no tenen cap evidència de que existeixen. Per tant, mos diuen que estimulen, regeneren, multipliquen les cèl·lules mare i tot ho fan amb una sèrie de afirmacions poc consistents, vagues, que diuen sí però no, no però sí, que no se banyen per no ficar la pota, però realment el que fan és no ajudar en cap moment a la millora de la salut de la població, sinó intenten enganyar per vendre més i per fer negoci d'una història com és el tema de les cèl·lules mare.
De totes maneres, Joan Carles, cada vegada els metges no sou tant de prescriure, ha passat en la vitamina D, quan no són necessaris els suplements, no són necessaris els suplements, per molt de màrqueting que tingui, i jo crec que amb això tots els metges aneu de la mà. Llegir bé, assessorar-se amb els professionals i no prendre medicaments i total, o suplements, si total no els han de master. Joan Carles, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Això vol dir també, Marta, que hem de fer una exigència ètica d'aquests productes perquè, sense cap dubte, el que fan és utilitzar un lloc per vendre, com és Amazon, per vendre-nos productes miracle que no serveixen per res.
I tant, no serveixen, tu has dit, absolutament per res. Gràcies, Joan Carles.
Un plaer, Marta. Adéu.
Igualment. Incorporam la veu d'Enrique García, portaveu d'OCU, qui de ben segur sap que el màrqueting juga amb els consumidors. Enrique, bon dia.
Bon dia, què tal? Com estàs?
Com estan reaccionant els consumidors? Compram coses que no necessitem? Mos deixem dur per aquest llenguatge científic que mos parla d'un benestar a través d'un concepte tan important com són les cèl·lules mare?
Pues lamentablemente sí, hay muchos consumidores que se dejan, yo creo que la palabra es engañar claramente, ¿no? Por una publicidad gris que presenta los productos de una forma que inciden en la salud, vamos a dejarlo ahí con el tema de incidir en la salud, ¿no? Unos prometen mejoras, otros no, otro dice que beneficio, y al final, en este terreno gris, pues claro, muchos consumidores pues caen, dice, bueno, ¿por qué no me voy a comprar algo si me están diciendo que mejora la salud? En España hay que recordar que hay un real decreto que regula la publicidad de los productos con pretendida finalidad sanitaria, para entendernos, los productos milagro, es un decreto muy antiguo, que no está adaptado a estos nuevos tiempos, donde ahora en Internet, pues en sus diversas modalidades, las redes sociales, las plataformas de todo tipo, pues se pueden acceder a productos, no solo productos europeos, sino también, lo más complicado, productos de otro ámbito de la Unión Europea que claramente incumplen la normativa en este sentido.
Ja hi ha mecanismes de control o de sanció que puguin frenar aquest tipus de pràctiques? Perquè, clar, ara parlaves d'aquesta espècie com d'espai gris on molta de gent amb aquell llenguatge pseudocientífic aprofita per vendre els seus productes. Però no hauria de passar el control. No sé si en s'enduriment de les sancions, més investigacions, retirada de productes... Com ho faríeu des de l'OCU?
Pues, a ver, legislación hay. Y es una legislación muy antigua, que difícilmente se aplica. ¿Hay controles? Muy poquito. La realidad es que estamos inundados en el mercado de este tipo de productos, ¿no? Por eso nosotros desde OCU pedimos a las administraciones que actúen, ¿no? Hay veces que lo tienen difícil. Y me refería antes a productos del ámbito de la Unión Europea, o sea, que en empresas que están radicadas en Europa y que ofrecen sus productos aquí, donde, bueno, pues hay una legislación de alguna manera parecida en todos los países de la Unión Europea, se podría actuar con más facilidad. Distinto es cuando se trata de productos que vienen de fuera de la Unión Europea, de Estados Unidos o del ámbito de Oriente, de Extremo Oriente, ¿no? Ahí resulta mucho más difícil la aplicación de la normativa. Por eso nosotros creemos que primero se debe actuar, establecer controles y limitar ese tipo de productos. Y segundo, pues modificar la normativa para que se adapte a los nuevos tiempos. Estamos hablando de una normativa que es casi del año 93.
Enrique, ara jo tinc la sensació que al Manco hi ha més sancions, el tema d'internet també, hi ha com a... Abans se podia comprar qualsevol cosa, jo vull pensar que ara s'estan endurint les normatives. És una sensació personal o és una realitat?
Yo creo, a ver, las normativas se van adaptando poco a poco a la realidad de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Internet, pero Internet tiene muchas cuestiones. Están las redes sociales, está la aplicación de las directivas europeas, la ley de servicios digitales que faculta estas cuestiones. Pero lamentablemente nosotros desde OCU tenemos la sensación de que se va por detrás. Se va por detrás en cuanto a cómo llegan estos mensajes. Por ejemplo, las redes sociales es un reto, ¿no? Cuando se ofrecen por parte de personas pues, que a lo mejor no tienen la categoría de influencer, este tipo de producto, que claro, al final el mensaje que dan es tómate esto que vas a mejorar de... Claro. Y eso te lo dice un igual, no te lo dice una empresa. ¿Eso es publicidad? Pues seguramente sí, es publicidad, es una comunicación comercial. ¿Quién la ejerce? ¿La empresa, el influencer? Aquí esto es más complejo, ¿no? Al final, el consumidor, bueno, pues antes, este tipo de categorías, nosotros siempre lo categorizamos como productos milagro y han ido evolucionando. Al final se trata de lo de siempre, un producto que en realidad no tiene las propiedades que dice que tiene y que se viste de un producto que beneficia a la salud, de cualquier manera, ¿eh? Más sofisticada o menos sofisticada, ¿no? ¿Y qué ocurre con los consumidores? Pues los que tienen determinados problemas de salud, pues recurren a lo que sea, ¿eh? Con la idea de que mejoran. Nuestra recomendación clara es que para problemas de salud hay que recurrir a los profesionales de la salud y olvidarse de determinadas publicidades grises donde hay productos pues que no
y juguen amb nosaltres i la sugestió mental també és molt important,
sí,
perquè
sí.
Te creus que te posaràs bé o que te millorarà i clar, això té molt de poder. Enrique, des d'OCU, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Adéu. Mira, no deixem de banda, en certa manera, el benestar, perquè tots, en el fons, el que volem és sentir-nos més bé, no? Sentir-nos més bé físicament, però també emocionalment. Parlem de creixement personal perquè tornen, companys, les Portals Talks.
Sí, i el divulgador argentí Nicolás Apel, especialista en desenvolupament humà, oferirà la xerrada El potencial de nuestra mente, El potencial de la nostra ment, una trobada per a descobrir com els pensaments, les emocions i creences modelen la nostra realitat i com entrenar la ment pot conduir-nos a una vida més coherent i més plena.
I ja el poden saludar, Nicolás Apel, molt bon dia, buenos días, com estàu?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Perdón por mi no mallorquí, no, voy a hablar muy en español.
No te preocupis, lo resolveremos. El potencial de nuestra mente es el títol de la teva conferència. I clar, ¿cómo podemos entrenar a la mente? ¿Qué tipo de ejercicios le podemos hacer ejecutar para desarrollar este potencial?
Bueno, lo más importante es entender que lo más poderoso que tiene el ser humano es la mente. Todo empieza primero en la mente. Que en base a lo que nosotros creamos, nuestro sistema de creencias es el tipo de vida que vamos a tener. Con lo cual, el primer entrenamiento es entender que nosotros tenemos creencias y ellas son las que nos habilitan o nos limitan tener un tipo de vida u otro tipo de vida. Entonces, lo primero es comprender esto.
Claro, porque sovint i mallada somos lo que pensamos. No sé si tú lo consideras de una manera literal. Es a dir, el poder de la atracción, que pensar algo hace que a la larga, a fuerza de insistir, podamos conseguirlo.
Exactamente, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, que la única forma de ser felices es si acontece lo que yo necesito que suceda, por ejemplo, si acontecen un montón de otros eventos, tengo garantizado que voy a ser infeliz. Entonces, la única razón por la que soy infeliz, por ejemplo, es porque quiero que las cosas sean de una sola manera que coincidan con mi sistema de creencias. Entonces, se trata de entender dónde aprendí qué es el amor, qué es el dinero, qué es la salud, qué es la pareja, qué es el trabajo, y empezar a desafiar un poco nuestras creencias para entender a partir de ahí cómo pensamos. ¿Pienso negativo? ¿Pienso positivo? ¿Pienso solamente en mi realidad? ¿Cómo es la realidad del otro?
Claro. Supongo que de algún modo lo que quieres transmitir es que le quieres dar importancia a ciertos aspectos que nos rodean de nuestra vida, de nuestro entorno, ¿no? Que a lo mejor no valoramos como se merece. Es más, en alguna charla has dicho que tener una vida coherente y plena es posible, pero claro, queremos saber qué es o qué entiendes por coherente. ¿A qué te refieres?
Bueno, una vida coherente es que aquello que en lo que yo estoy creyendo, lo crea, ¿no? ¿Qué significa esto? Aunque parezca raro y obvio, que si yo digo que a mí yo quiero, no sé, recibir abrazos, si yo quiero recibir amor, si yo quiero recibir buenos vínculos, buen trato, entonces la primera coherencia es que eso hacia adentro me lo tengo que dar y eso hacia afuera me lo tengo que dar. Hay algo que se llama ley de causa-efecto. Entonces, aquello que doy es aquello que recibo, o ley de correspondencia, como es adentro o afuera. Yo no puedo esperar que el mundo me dé o me entregue algo que no me doy primero a mí mismo, que no ocurre adentro de mi persona o que no estoy entregando. Entonces, ¿cómo puedo ver un mundo lindo si, por ejemplo, no pienso lindo acerca de ese mundo primero? No pienso bien acerca de mí, no me hablo bien. Entonces, por ejemplo, el primer trabajo que hacemos es ¿cómo nos conversamos nosotros? ¿Cómo nos describimos a nosotros mismos? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Qué creemos de nosotros mismos? Y eso se va a ver reflejado recién en la fuera.
Claro. Nicolás, pero dime una cosa, y eso sería como el quid de la cuestión o una de las dudas existenciales. ¿La gente puede cambiar o no puede cambiar? Porque seguro que moltes persones que mos estan escoltant diuen, nah, jo soc d'una manera, soc pessimista, això ja està, perquè jo ja tinc, jo què sé, molt d'anys. ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? ¿Qué te dice la experiencia como profesional?
Bueno, en estos últimos 12 años yo diría que sí y no la respuesta. Tenemos una esencia, ¿sí? Hay unas formas que nosotros tenemos de actuar y de funcionar que son como una esencia que no cambia adentro de cada uno de nosotros. Pero sobre esa esencia está montada la personalidad o el ego, que se puede poner más ropaje o menos ropaje. Entonces, por ejemplo, te voy a poner mi caso personal. Yo vengo de padres muy pobres de Sudamérica, y entonces, dentro de mi esencia y los programas que tengo, que tenía por lo menos, o tengo guardados en mi conciencia, son programas de carencia, de que el dinero no es suficiente, para qué se usa el dinero, cómo se usa, cuánto es mucho, cuánto es poco. Entonces, dentro de mi ser, al estar criado en cierto contexto, voy a tener ciertos programas con el dinero. Con mi vida voy aprendiendo que se puede usar para el disfrute, que se puede usar para regalarse cosas para uno, que uno puede ganar más dinero o usarlo distinto. Voy a poner un ejemplo muy muy corto. El 95% de las personas que, por ejemplo, juegan en la NFL, que vienen de barrios pobres, que se hacen millonarios, en 5 años pierden su fortuna. Y esto no tiene que ver con su capacidad administrativa, no. Tiene que ver que aunque dentro de su sistema de creencias o su cultura no está permitido que tengan ese dinero, entonces hay auto-boycott, hay procesos personales que hacen que se pierda ese dinero. Entonces, uno lo que puede hacer es, uno va a tener siempre ese programa adentro, pero uno lo que puede es ir generando conciencia. Porque es por dónde aprendí esto, cómo lo aprendí. Entonces se va habilitando a hacer nuevas acciones, nuevas cosas en la vida, y ahí va cambiando. Pero es como un animal domado, ¿no? Uno tiene que ser muy consciente de cuáles son sus programas más fuertes.
Y si somos conscientes y creemos que esa parte, no la del ADN que te viene dada, sino ese pequeño porcentaje al cual hacías referencia, que sí que se puede cambiar, y que la gente que quiera atreverse, pues eso, a romper un poquito pues sus patrones establecidos, ¿nos recuerdas la hora y exacta de la charla para aquellos que siguen a Mallorca, que se vulguin a apropar? Tomamos buena nota, Nicolás.
Sí, hoy va a ser a las 6 de la tarde en Puerto Portal, así que vamos a comenzar ahí. También vamos a tener una experiencia de sound healing, que son unos instrumentos del Tíbet, unos gongs y unos y también unos cuencos de cristal de cuarzo para poder meditar, cambiar las frecuencias cerebrales y después vamos a tener una conversación.
Pues por aquí nos iría muy bien, ¿eh? Eso bien de la... rebajar un poco frecuencias. ¿Ah? Que es verdad, ¿eh? Que uno es que no es consciente de lo acelerado que llega a estar.
Nosotros no estamos molt de gongs, esas cosas con son.
No hemos vendido malamente un gong. Pues
aprender
un gong.
A detenerse un rato también.
Claro que sí. Nicolás Appelt, muy agradecidos por estos minutitos de conversación.
Muchas gracias.
I és vera, perquè anant com a motos i tampoc malament aturar una micona, reflexionar molt ràpidament. Creus que se pot canviar o no se pot canviar?
Jo m'ha quedat amb allò que ha dit Appelt. És a dir, tenim una essència que això mai, no? mai canviarà. Una pedra sempre serà una pedra, encara que li surti floridura. És a dir, la pedra la podem arrodonir a força d'anar per dins un riu, però la teva essència de pedra sempre serà aquesta.
Joana?
Crec que coincideix 100% amb en Xisco, per molt que... És que jo, pots el meu exemple, jo me sol menjar molt escava amb petites coses, me coneixeu, soc un poc drames, clar, per molt que jo m'esforci a no fer-ho, això és innat. Vull dir
també
que...
t'he dit que un dia que dius prou i dius prou, eh?
Sí,
suposo que... O sigui, tothom té un límit.
Vigila la moment si arribes dia que s'acabes mar o drama.
Uns 6:43, uns consells, continuen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio és diversió. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
No, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ho veu. Ara
sí,
ara
sí,
eh? Que no és tan dàtil.
Ah, igual que és meu cas. El meu cas també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Sempre ens agrada dedicar els darrers minuts del programa a fer-vos una sèrie de recomanacions. A vegades tenen a veure amb la música, conferències, com ha estat el darrer cas. I ara, en aquest cas, de llibres. O, millor dit, Clara i Mami, m'hauria de referir millor al concepte de fotollibre.
Fotollibre, així és. Mira, així sona, Marta. Estic aquí fulletjant. Sant Lluís no és Missouri. És el nom del fotollibre que ens presenta avui el fotògraf i amic David Tarquimbau. Després de gaudir la seva exposició, que ja va fer fa uns mesos, no, David? Com estàs?
Molt bon dia.
Com va?
Doncs això va ser mes de març, més o menys.
Mes de març, sí, aquesta exposició.
Sí, d'abril, a Sant Lluís, Espai Redossa.
Espai Redossa, que ja vam poder gaudir de la teva visió com a fotògraf de la història del poble de Sant Lluís, que és el que mos portes avui, però en format de fotollibre. Ens el podem dur a casa, cosa que amb l'exposició no podíem fer.
Exacte.
Com és aquest llibre? Amb quina visió dona de Sant Lluís?
Bueno, aquest llibre és un llibre dels... podria ser un resum dels 15 anys que he estat jo visquent a Sant Lluís, 17, perdó, però aprofito d'alguna manera per fer reivindicació d'allò que ens agrada dir lo nostre, però bueno, d'allò que està desapareixent, per la gentrificació, per el sobredimensionament de, diguéssim, de construccions, la turistificació, etc, etc. I llavors, en lloc de retratar tot allò que no m'agrada, he retratat tot allò que sí que m'agrada i algunes coses ja no les tenim.
Una mirada que justament cerca s'allunyada d'aquesta visió turística o promocional de Sant Lluís, que moltes vegades el que més es coneix són aquestes platges idíl·liques, aquests moments més folclòrics, les festes. El que justament trobam en aquest llibre són aquelles cosetes més desconegudes, el tradicional joc de cebolla, que només queda a Sant Lluís. Hi ha una fotografia meravellosa amb un dels jugadors de cebolla.
Si la trobem, sí.
Van, si la trobes.
Sí, és, el joc de la bolla és el, només es juga a Sant Lluís. i per això són campions del món del joc de la bolla i fan el campionat mundial allà. És un jugadero, fa anys n'hi havia més, però actualment només queda aquest jugadero de la bolla, que en diuen, i és una espècie de petanca, però és molt part de Sant Lluís, és molt únic de Sant Lluís.
Sí. Amb unes normes molt úniques de Sant Lluís.
Que els desconec, també.
Que també, sí, sí, hi ha tot un món, amb el joc de Cebolla. Qui és Somo, que surt justament a la fotografia?
Mira, t'ho cercaré, és Nelías. Nelías, quan tenia 92 anys, ara desgraciadament ja no hi és, però sí que tenim aquí el seu testimoni. Llavors tenim Nelías i tenim en Damià, que era l'anterior, bueno, era el cap quan no estava jubilat de la Rueda, que és un altre, diguéssim, espai molt emblemàtic del poble.
Nelías i en Damià és un poc un homenatge també, perquè hi ha moltes coses que ja no hi són, Sant Lluís sí. Ha canviat i també hi ha moltes persones que en tots aquests anys que fa que captes amb la teva càmera aquesta mirada de Sant Lluís també ja han marxat.
Exacte, exacte. Hi ha gent, la gent gran de Sant Lluís, doncs, bueno, hi ha molta gent que ja no els tenim, no? Aquí tenim, doncs, mira, el dia que van portar les campanes noves, vull dir, són com a petites coses, però que el que volem concretar amb això, el que volem, diguéssim, d'alguna manera, l'essència és això, el que és poble, el que és comunitat, que, bueno, que a poc a poc amb la gent gran i amb el canvi de dels comerços a altres destins, doncs poc a poc us vas deixant. Ens queda cosa, però.
Queda cosa. Sí, escolta'm, sí, jo sí. El que sempre, i ja t'ho he dit en altres ocasions, perquè en David és fotògraf, és amic d'aquí de la casa, vas fer feina com a càmera a IB3 Televisió, ens encanta. Sant Lluís no és Missouri. Per què aquesta comparativa, Dan?
Mira, aquí tenim, darrere del llibre, tenim dos línies. Un posa Sant Lluís de Missouri, són 2.809 habitants, aproximadament, segons Wikipèdies i tal. Sant Lluís de Menorca són 7.000 habitants. Per què no és Missouri? Doncs, bueno, tot ve de la tanca. La tanca és un centre comercial que es va pretendre construir allà a l'entrada del poble, a l'època de la bombolla immobiliària, i allà està.
Que allà segueix.
Abandonada.
Abandonat i no s'hi ha fet res.
I tal. I no és per què aquesta convocatòria. Bueno, suposo que si ho haguéssim fet a Missouri, hagués triomfat.
I avui seria un gran centre comercial.
Tipus Corte Inglés, amb la Cia Bolera, els aparcaments i tal. Però, no sé, el promotor segurament es va equivocar de Sant Lluís. I, bueno, és una petita broma per, d'alguna manera, criticar el sobredimensionament i la macroturistificació d'aquest municipi, no? Aquest municipi és dels municipis que té menys, diguéssim, litoral verge i que s'ha construït més. I doncs és un gran miracle que se'n mantinguin alguns dels seus diguéssim, trets característics.
Justament en aquest fotollibre documenta la transformació de Sant Lluís, d'un paisatge que porta, com bé dius, anys sotmès en el turisme, en el progrés. La fotografia ens ajuda justament a conservar la memòria?
Doncs sí. Sí, justament, mira, ara ho xerràvem, no? Mira, aquí tenim en Jesús.
En Jesús Llompar.
En Jesús, el capellà, ah,
sí,
no?
Sí, que s'acaba de jubilar.
Ah, exactament, però aquí el tenim, diguéssim, això és a l'ermita del Calfà, que hi ha el Calfà, hi ha una ermita petita que a l'estiu fa les seves misses, no? Aquí tenim, doncs també deixem l'Udol, doncs molta la gent d'aquesta imatge ja no hi és, tampoc, no? I, bueno, i petits detalls, diguéssim, del dia a dia, que, bueno, que poquet a poquet ho anem deixant, no?
El també forn. Hi ha molta part del que ho fa, perquè tu vas viure, sobretot, ah, en aquesta zona, que és la part de la costa de Sant Lluís, diguem-ne.
Sí, el que ho fa, d'alguna manera, és d'aquells espais, diguéssim, molt menorquins, d'anar a romandre, d'anar a fer l'estiu la mateixa gent, o de Sant Lluís o d'Amor, que tenen una petita caseta allà, no? Que ara també està passant això, que moltes són ara ETV, en diuen, no? Espai de turisme vocacional. I que ja han passat a mans forànies, no perquè siguin forànies, sinó perquè no ho empren per anar a romandre, sinó per treure un rèdit excessiu, econòmic.
Clar, està canviant molt, està perdent un poc aquesta vida de poble, sobretot a ses urbanitzacions.
Sí, 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 sí. Bueno, el poble, jo ara fa 3 anys que ja no hi he vist, però el poble... Bé, diguéssim, darrerament vaig anar-hi, el que era un forn de tota la vida, ara és un take-away que fan pues, aquests menjars tipus Quinta Gama, saps? De ceviches i humus i coses d'aquestes, així per emportar-se. I, clar, canvien les coses.
Tenim... Canvien les coses, canvies comerç, sí. I sí, sí, el que justament deies.
Exactament. Jo el que sí que vull dir és que tot i que sigui Sant Lluís i estigui centrat a Sant Lluís i amb una manera de fer de Sant Lluís, també diré que és un exemple també d'aquella Menorca de sempre, perquè igual que Sant Lluís pot ser Esmortar, pot ser Macaret, pot ser aquests espais, diguéssim, de costa amb molt arrelats al menorquí.
Com comença tot aquest projecte, David? Com dius, vinga, va, som-hi, anem a fer primer una exposició, ara un llibre, perquè això són anys de feina, sí, fotografiant Sant Lluís.
Sí.
A més de la teva feina, clar, habitual, perquè sí, fas fotografies...
La que em fa pagar autònoms
per,
és una altra.
Exacte, sí. Mitjans de comunicació...
Sí. Sí, bé, això en realitat jo sol treballar, diguéssim, per carpetes, no?, per temes i tal. Arriba un moment que aquells temes s'ajunten i me creen un discurs, eh? No, moltes vegades vas a cercar alguna cosa i deriva cap a una altra. Però en aquest cas concret va ser Espai Redossa, que me va demanar, per favor, bueno, per favor, que els agradaria que pogués exposar. Ells tenen un petit espai, són tres al·lotes que hi fan molt bona feina i posen exposicions de diferents disciplines, i m'ho van demanar, i jo, que ja havia marxat de Sant Lluís, dic, pues, potser és el moment de passar comptes amb Sant Lluís, i ho vam tirar endavant. D'aquí, doncs, Menorca Dog Fest i Esfar Cultural i Editorial Llentrisca em van demanar si podríem fer un llibre d'aquest projecte. I va anar tot rodat fins que el tenim a les mans. Ha sigut tot bastant pim-pam, aquesta és la veritat.
I aquí el tenim, ja l'has presentat, el trobam també a llibreries aquí a Menorca, on?
A llibreries, a Mol, el tenim a Espai 14, i a Sa Catòlica, que estan jo et diria que són les dues úniques llibreries que queden a Mo. Les altres llibreries de Menorca els pots demanar, que ells ho demanaran, i si no, Editorial Llentrisca.
Si mos escolta, que tenim una amica Formentera que mos està escoltant, si vol el llibre, què ha de fer?
Se posa en contacte amb Editorial Llentrisca, que té la seva pàgina web, i els hi demana, i ells els enviaran, o els hi duran, no ho sé.
Fantàstic.
Amb mobilet.
Idò, si no li veiem naltros, David, ens veiem cap allà, passem un parell de dies a Formentera i anem a repartir llibres, que val la pena conèixer les fotografies d'en David Arquimbau en aquesta foto llibre Sant Lluís no és Missouri. Potser l'hauries d'anar a presentar també a Missouri, què et sembla?
Doncs no diria que no.
Moltes gràcies, David. Una forta abraçada i que sigui un èxit tot aquest llibre i tots els projectes que venguin.
Gràcies, bonica. Gràcies, Clara.
Ja veus, Marta, si vols un Sant Lluís no és Missouri, telefones a Editorial Llentrisca i, escolta, te'l faré sonar una altra vegada.
I tant. M'ha encantat escoltar-lo. Claro, moltíssimes gràcies, companya.
Fins ara.
11:55, parlam d'esports. Bon dia, bon dimarts.
Molt bon dia, mans. Nosaltres avui tenim ressàquia d'un partit rècord d'ahir, que és que el Palma Futsal va guanyar el Noia per 11 gols a 6. És el rècord de gols que ha marcat el Palma Primera Divisió. Havia marcat 10 en dues ocasions fa anys ja, però parlarem d'aquests 11 gols que li va tocar cantar i en Gavi Fortes, una victòria important del Palma a la Lliga. També parlarem de l'entrenament del Mallorca, que ha estat el primer de la setmana avui de matí per començar a preparar el partit de diumenge que ve contra el Llevant. Pendents també, molt pendents, de l'UD Eivissa, de la possible destitució de Paco Gémez, fins ara entrenador de l'equip, malgrat la victòria d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge. Tenim en Víctor Sancho que amb misses, que tot d'una que hi hagi moviments mos ho explicarà. I també parlarem amb en Miquel Soler, que ell sí que ha estat ja destituït com a entrenador del Porreres. I també mos visiten avui part de l'organització de Roca Throwdown, que és l'esdeveniment de CrossFit que aquest de setmana se celebra aquí al Vià, i que és un esport o una disciplina que està creixent moltíssim.
Idò, vos escoltem només una hora amb més continguts aquí, més continguts respecte a l'actualitat esportiva. Moltíssimes gràcies, companya. 11:57, repàs el contingut del programa El Dia que estan preparant els nostres companys. Connectam en aquest cas amb Eivissa i Formentera. Podem saludar Nieves García, bon dia.
Hola, Marta, som la Laura, però bon tinc que anar a Nives per aquí treballar moltíssim, com sempre, eh? Mira, t'explicaré el que tenim per avui. Tenim en Montse García, que és la nova presidenta de l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa, una entitat que enguany fa 20 anys, així que parlarem amb ella de quins són els reptes que assumeix en aquesta nova etapa. També sentirem en Javier Sánchez, que és consultor d'investigació, per parlar de l'enquesta per conèixer l'opinió dels veïns d'Eivissa sobre el futur del nou abocador de Canaputxa, saps? Parlarem una mica d'estadística, de mètodes de consulta. És molt interessant, com ens ho explicarà en Jaime. I després parlarem de paraules i coses amb el doctor en Filologia Catalana, en Bernat Joan, i completarem el programa, com sempre, de Fem els dimarts, obrint un espai per les famílies, amb la Belén Albite, que és la directora del CEPCA. Sobretot amb ella parlarem d'aquest macrobotellot que s'ha convocat per xarxes socials per convocar adolescents aquí a Eivissa a beure alcohol i tot tipus de substàncies, així que parlarem amb ella d'aquest cas que és molt preocupant.
Vos escoltem tot d'una, Laura. Moltes gràcies també a Clara i Mamí a Menorca. Bon dia de nou.
Bon dia. Nosaltres el dia Menorca celebrarem els 40 anys de sa denominació d'origen protegida d'esformatge de Mo Menorca, amb qui és president del Consell Regulador, en Bosco Triay. Després felicitarem en esflamant guanyador de sa 50a edició d'Espremi Born de Teatre, el dramaturg gironí Ferran Joan Miquel Pla, qui ha guanyat amb el text La solitud dels cossos celestes. Avui és dimarts, per tant saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudorí, i les seves cosetes d'en Tudorí.
I el dia Mallorca, Jaume Noguera?
Mira, primer de tot, dir-te que m'ha passat una cosa. Volia rompre aquesta nota interna que t'he passat abans i rompo l'esqueleta, però com que m'ho sé de memòria te'l puc contar. Mira, parlarem del nivell de vida de Nou Llevant, perquè com que ha begut gent molt de dobbers, ara resulta que és que vivim a Nou Llevant, tenim molt més dobbers, estadística. Després celebrarem els 150 anys de Creu Roja a Balears, xerrarem del partit del Sant Jordi contra l'Osasuna, que finalment se jugarà a Sant Malferit, i de la darrera exposició que proposa el centre aquest any de Llum Major, amb una col·lecció particular verdaderament meravellosa.
Dim un bon dimarts, eh? Entre jo que no entenc la meva lletra, tu que roms papers que no toquen...
Molt bona.
Nosaltres tornem demà a partir de les 9.